El cafè de la ràdio, l'actualitat més pròxima.
Sabadell organitza aquests dies la Festa del Comerç Just i les Finances Ètiques per reflexionar sobre les implicacions i les conseqüències que tenen les nostres decisions. La iniciativa tancarà aquest cap de setmana amb diverses activitats per tots els públics i també hi haurà carpes informatives d'entitats de l'àmbit de la cooperació i les finances ètiques. Abans, aquesta tarda a les 7 al Casal Pere IV, hi haurà una taula rodona sobre el consum amb diferents participants. En els pròxims minuts conversarem amb dos d'ells. Comencem parlant amb la Maria Fernández, de la Coordinadora de Comerç Just i Finances Ètiques de l'Acordi. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Primer de tot, potser estaria bé que jo crec que és un concepte prou utilitzat, però estaria bé matisar-lo. De què parlem? De què parlem exactament quan parlem de comerç just?
Doncs quan parlem de comerç just estem parlant d'un sistema o un model de comerç alternatiu on s'estableixen uns criteris ètics i mediambientals. És un sistema comercial on es posa les persones i el medi ambient per davant dels beneficis econòmics i es posa al centre en la presa de decisions. Aquests principis inclouen respecte al medi ambient, que no hi hagi explotació infantil, que siguin cooperatives, que siguin organitzacions que estiguin formats en forma de cooperativa, que es pagui un preu just pel producte, que hi hagi inversió social també a les comunitats. Vull dir que és un concepte que engloba molts principis i molts criteris, no? El principi també de la igualtat de gènere. El comerç just el podem trobar, a més, amb molts productes que formen part del nostre dia a dia, com són el cafè, el cacau o el sucre de canya, que dels quals en coneixem molt poc del seu cultiu i quines persones són les que el produeixen, i també potser desconeixem la importància de que quan comprem aquest cafè sigui de comerç just, perquè les persones que estiguin produint-lo doncs realment puguin tenir una vida digna.
Per tant, al final és una mica fixar-nos en la producció, no, de tots aquests productes que comprem, també hi entenc també en tot el procés de l'arribada fins a casa nostra, no? A l'hora de parlar també d'aquest comerç just.
Sí, quan parlem pròpiament de lo que és comerç just, sobretot parlem dels grups productors en els països del sud. Ja si parlem de reducció de la cadena d'elaboració o de producció, aquí ja hauríem de parlar, doncs, buscar que siguin, a més, a part de que sigui comerç just, que doncs, les iniciatives siguin també dintre de l'economia social i solidària, com pot ser, per exemple, Alternativa 3 o Oxfam Intermón, no? Ja, és a dir, que quan nosaltres trobem el segell del comerç just amb un producte, el que ens està garantint és que aquest producte a origen s'han respectat els criteris de comerç just, però a més si volem que la cadena de producció i tot el procés hagi estat dins d'aquests valors, a més doncs podem escollir una entitat que estigui dintre de l'economia social i solidària.
Per tant, en l'alimentació és on es nota més aquesta part de comerç just, ho dic perquè darrerament també hi ha tota una conscienciació, no, a l'entorn, per exemple, del consum que fem de la roba, no, i d'on prové la roba i com amb quina roba comprem. Aquí també hi ha àmbit de comerç just?
I tant, sí. De fet, dintre del comerç just hi ha moltes cooperatives a l'Índia i Bangladesh, per exemple, no? On no solament elaboren el cotó amb productes de comerç just, o sigui, l'origen es respecta a la part productiva, tot el respecte al medi ambient i a les persones, sinó també a les fàbriques, no? On hi ha aquestes persones treballadores que també puguin rebre un salari digne i condicions dignes, sobretot, que en el cas del tèxtil és molt problemàtic. Sí que en el tèxtil, doncs, quan parlem de tèxtil sostenible, és molt més obert en el sentit que parlem també de reduir, de reciclar i de reparar, no?, abans de comprar. Llavors, són tres principis que hem de fer una reflexió abans de fer aquesta compra. I quan fem aquesta compra, doncs mirar que aquest producte, on s'ha elaborat, amb quines condicions, i si aquí a vegades és més complicat poder tenir el certificat de comerç just, però sí que et pots assegurar doncs, que sigui un producte de comerç just, doncs si ho posa l'etiqueta, per exemple, ja seria un dels criteris, o porta el segell GOTS o Fairtrade, no?
I a dia d'avui tenim prou mecanismes per fer un consum diari, per viure amb comerç just, per dir d'alguna manera, és a dir, perquè tot el consum que hem de fer nosaltres al final, al llarg del nostre dia a dia, que segurament es pot reduir molt, però vull dir, el necessari, diguéssim, estrictament, pugui ser de comerç just o encara no?
A veure, avui en dia hi ha de comerç just hi ha l'oferta disponible. Sí que és cert que ens falta més demanda d'aquest producte perquè estigui a més establiments i més llocs disponibles, no? Que tinguem més punts de venda. Però avui en dia, per exemple, trobar-te roba amb certificat Fairtrade o GOTS ho pots trobar bastant fàcilment. A més, avui amb internet és molt senzill. A més, a Sabadell teniu una botiga d'Oxfam Intermón. Després també el que és alimentació, ara mateix és que hi ha molts llocs on ja pots trobar cafè, sucre i cacau de comerços. Vull dir, al final no es tracta tant no és tan complicat, simplement és fer un canvi de xip i un canvi de mentalitat i fer aquesta aposta per aquest tipus de producte, perquè sí que abans era molt més complex poder trobar disponibles, no?, aquest tipus de productes. Avui en dia ja és molt més fàcil i sí que és cert que podria millorar, no?, aquesta accessibilitat, però per això necessitem que augmenti la demanda, que les persones ho demanin.
Clar, i a nivell de preu, ho dic perquè tal com tenim ara mateix la cistella de la compra, segur que més d'un hi reflexiona, no?, també l'entorn de si és més o menys barat fer un ús d'aquestes característiques.
Miri, cafè, cacau i sucre de comerç just, si ho comparem qualitat per qualitat, no és més car. No podem comparar un cafè de comerç just amb una marca blanca, perquè no estem parlant ni del mateix producte. Hem de comparar el cafè de comerç just amb un cafè de qualitat. Quan tu canvies amb la teva cistella del mes cafè, cacau i sucre de comerç just, el que tu et representa a nivell de cistella és una variació molt baixa, si n'hi ha, perquè si tu ja estàs comprant un cafè de qualitat, doncs no hi ha una variació. I en el cas del tèxtil, que sempre és com una de les preguntes o dels comentaris que es fa quan es fan xerrades sobre el tema del tèxtil, si ja comencem perquè el primer que diem és repara, recicla, reutilitza i redueix, no? Aquí ja estàs reduint costos si tu estàs fent aquest inici de canvi, no? Ara, quan has de fer una compra d'un producte, si tu estàs comprant un producte de comerç just, hi ha també moltes artesanes que estan utilitzen ja cotó GOTS, que és un altre certificat de tèxtil de comerç just, doncs el producte, la durabilitat que té és molt més durable i la qualitat et durarà molt més. Potser en comptes de 5 te n'has de comprar una, però tindrà molta més vida, no?, aquell producte. I has hagut de fer aquest canvi, no?, primer de tot de reduir, perquè avui en dia tenim uns armaris amb una quantitat de roba que realment no utilitzem i que és molt nou també aquest tipus de consum, perquè fa uns anys les nostres àvies no tenien aquests armaris tan plens, no? Llavors hem de fer aquest canvi, primer de tot, de reduir. Quan redueixes i compres millor, no hi ha un canvi a la teva cistella.
Per tant, al final, el canvi de consciència és l'important al darrere, no?
Sí. És veritat que ara estem en una situació complexa, no?, quan se'ls demana a les persones ciutadanes que facin aquest canvi de consciència. Per això també no solament ho demanem a les ciutadanes, sinó també demanem que hi hagin canvis a nivell legislatiu, no? Si, per exemple, ara mateix hi ha una campanya que es diu Good Clothes Fair Pay, que s'està recollint firmes perquè el tema del salari digne amb el tèxtil doncs sigui per llei. A mi és una campanya que a vegades em fa una mica com de vergonya, no?, per dir com pot ser que estiguem demanant que per llei hi hagi un salari digne amb el tema del tèxtil, no?, quan hauria de ser sí o sí així. Però s'han de demanar també canvis legislatius perquè realment hi hagi coses que no hagin de caure sobre la responsabilitat de les persones ciutadanes, sinó també sobre la part més administrativa i legislativa, no?
Clar, si tot això es materialitzés, si aquest canvi realment arribés, en què es notaria?
Vols dir amb el canvi de...
Sí, si realment tots féssim aquest canvi, tots passéssim a... Que entenc que això és una utopia, però diguéssim, si tots plegats arribéssim a aquest punt de conscienciació, no?, i caminéssim cap a aquest comerç just, en què ho notaríem? Quins canvis hi haurien a nivell mundial?
Bueno, per començar, les persones productores del sud global són les primeres que rebrien aquest impacte, no?, perquè moltes vegades, tot i treballar dintre del sector del comerç just, doncs no poden vendre el total de la seva producció al mercat de comerç just, és a dir, ja vendran directament, ja tenen uns altres principis, però no poden rebre de tot el que venen un salari just perquè no tenen mercat. Llavors, el que compra comerç just, doncs sí, però l'altre no. Llavors estaríem parlant de que hi hauria molt més impacte a les comunitats del sud, també molt més impacte a nivell mediambiental. Les comunitats del sud, el seu tipus de cultiu, és un cultiu tradicional, sense químics ni pesticides, i a més amb una feina que estan fent de treballar per pal·liar els efectes del canvi climàtic, per adaptar-se, per reduir aigües, per tot, que són un exemple per molts altres que no ho estan fent i que són productors grans que no estiguin en el treball de comerç just, no? D'allà de terratenientes. O sigui, a nivell mediambiental ho notaríem molt, a nivell de les persones del sud evidentment seria un impacte molt, molt gran, però també seria un impacte per nosaltres, perquè evidentment per temes d'economia d'escala, quan una cosa té molta més demanda i es poden fer doncs, comandes molt més grans, doncs també es redueixen els costos. I evidentment si nosaltres des d'aquí hem fet aquest canvi d'hàbits, no? I de consum cap a un consum molt més responsable i de comerç just, doncs també haurem reduït el nostre consum, el que també notaríem a la nostra cistella.
Per tant, al final hi hauria un canvi global que tindria unes conseqüències globals, també, vull dir que es notarien molts aspectes. Hem parlat molt del comerç just, em falta la segona part, que és la de les finances ètiques.
Sí.
Aquí de què estem parlant exactament?
Doncs les finances ètiques és un sistema monetari, no? Un sistema de finances, on s'estableixen uns criteris també ètics i mediambientals. Estem parlant d'un sistema bancari on no s'inverteixen mai en projectes que puguin ser problemàtics a nivell de medi ambient o que pugui haver-hi explotació de les persones o que no es pot invertir res en armament. Hi ha molts tipus d'opcions de finances, no? Des de les finances que tu puguis tenir com a estalvis o de les teves, del teu banc que puguis fer més d'un ús diari de dia a dia. Clar, aquí també hi hauria un canvi molt radical en quant a impacte global, no? Si parléssim de que aquest canvi que tu has dit en comerç just fes el mateix en finances ètiques. Si parlem, per exemple, en temes d'inversió en armament, que ara és algo que està molt, no? Que s'està escoltant molt pel tot el tema d'Ucrània, doncs una de cada quatre armes no existiria si no hi hagués una inversió dels bancs amb armes. I ara probablement és una dada que la teníem ja des de fa un temps, però amb aquesta dada actual de la inversió que està fent normalment probablement serien major, no? El número d'armes que hi ha gràcies al finançament bancari. I el mateix amb inversions en temes energètics, no? Que de medi ambient, projectes que s'estan fet i s'estan fent, que estan espatllant el medi ambient i tot gràcies a inversions bancàries, doncs de bancs que no tenen aquests criteris ètics. Doncs evidentment els diners han de pensar com nosaltres, diguéssim, no? I hem de tenir els diners on es compleixin, amb bancs que compleixin els nostres valors. I doncs aquí tenim les finances ètiques, que són una alternativa molt accessible per tothom i amb les quals doncs, simplement fent un canvi d'on tenim els nostres diners cap a un altre tipus de bancs, doncs estem fent ja una aposta per un món millor, doncs molt gran.
Clar, en l'àmbit, però, de les finances, aquí hi ha tota una maquinària, em dóna la sensació que està molt més travada, per dir d'alguna manera, no? O molt més lligada que no pas en l'àmbit del comerç, fins i tot, perquè aquí hi ha uns grans bancs, que són grans lobbies, també, i que fins i tot tenen uns vincles amb els governs a nivell mundial, no? Que fa que siguin fins i tot institucions, no?
Sí. Sí, i a vegades doncs, tenim el problema de que si tu et vols demanar una hipoteca o el que sigui, et fan vincular, no, la teva compte a un compte bancari. Tenim moltes universitats que per tenir el teu carnet d'estudiants doncs, encara et fan tenir un compte amb un banc dels que anomenem nosaltres injustos. Sí, és cert que igual que amb el comerç, amb tot, o sigui, en realitat tot el que sigui alternatiu i que suposa una alternativa que fa, entre cometes, mal al sistema capitalista que tenim actualment, sempre hi haurà traves i sempre hi haurà obstacles, no? Però aquí estem les persones doncs, per poder-los salvar i passar. O sigui, al final, es tracta, aquí sí que es tracta de fer una aposta personal cap a un altre sistema.
Doncs, Maria Fernández, moltíssimes gràcies per haver-nos atès de la coordinadora de Comerç Just i Finances Ètiques de l'Acord i gràcies, que vagi molt bé.
Un momentet, abans d'acabar, volia recordar que aquest dissabte 6 de maig, de 10 a 2, hi ha moltes activitats a la plaça del doctor Robert.
Perfecte.
I que us esperem a totes.
Allà hi serem, de 10 a 2, dissabte, després ho recordarem també amb aquesta activitat i també propostes pel públic infantil de cara a divendres. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I en parlem ara també de finances. Seguim parlant, en aquest cas, amb el David Díaz, coordinador d'Oico Crèdit Catalunya. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
Què s'hi fa des d'Oico Crèdit Catalunya?
Mira, nosaltres som una cooperativa internacional de finances ètiques que ens dediquem a captar fons de persones i organitzacions que volen invertir els seus diners amb criteris ètics, amb transparència, i amb aquests diners financem projectes empresarials amb impacte social i ambiental positiu a països del sud global.
Això en el dia a dia del ciutadà com es tradueix? És a dir, algú que treballi amb aquest Oico Crèdit pot funcionar igual que en un banc habitual?
No, nosaltres no som un banc,
no
oferim l'operativa diària, diguéssim, targetes, comptes corrents, domiciliació de rebuts, sinó que nosaltres, d'aquestes entitats n'hi ha d'altres aquí a Catalunya, que sí que ofereixen amb criteris de banca ètica tots aquests serveis, però nosaltres el que som és, diguéssim, un producte d'inversió ètica a termini. Aquells diners que algú tingui estalviats, que no els necessiti utilitzar immediatament, doncs els pot invertir a Oico Crèdit, pot obtenir una rendibilitat, una petita rendibilitat, i saber que alhora cada dia els seus diners estaran invertits en projectes que transformen la societat i el món cap a millor i amb criteris de sostenibilitat.
És a dir, allò que ens diuen a vegades que els bancs, mentre nosaltres no fem servir els diners, treballen amb els nostres diners, en aquest cas aquest treball amb els diners seria aquesta feina ètica, no?
Exacte, sí. Jo sempre ho dic, que clar, nosaltres estem finançant projectes de microfinances, sobretot per dones emprenedores a països d'Amèrica Llatina, Àfrica, Àsia. Financem també projectes d'agricultura sostenible, de renovables. Tots aquests projectes tenen un impacte molt positiu en el món, en el medi ambient, en la sostenibilitat, en les persones. I clar, hi ha gent que a vegades diu, no, jo és que faig de voluntari amb una ONG, jo és que faig un donatiu a l'any, o coses així, i dius, ostres, amb això està molt bé, però no n'hi ha prou. Si mentre tu estàs fent voluntariat o fas donatius puntuals, els teus diners estan invertits en un banc que els utilitza per finançar empreses d'armament o empreses de combustibles fòssils, doncs clar, l'impacte que tenen 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, és totalment oposat als teus principis i valors, no?
Però a nivell de dia a dia, a nivell de la dinàmica habitual, així com una estona li preguntava a la Maria Fernández, no? Si a dia d'avui hi ha mecanismes, per tant, per viure plenament a través del comerç just. Tenim mecanismes a dia d'avui per viure plenament amb unes finances ètiques en tot el nostre dia a dia, en aquelles dinàmiques, no?, que ja ens porta la societat actual, no?, com per exemple, això que dèiem, no?, com cobrar les nòmines, les hipoteques, etcètera, etcètera. Hi ha mecanismes actuals a través de per poder viure d'aquesta manera?
Sí, totalment. De fet, ara ja des de fa pràcticament una dècada aquí a casa nostra tenim bancs operatius, tenim Triodos Bancs o Fiare Banca Ètica, que són bancs ètics, també amb els mateixos criteris que utilitzem a Oico Crèdit, però que ofereixen doncs això, tota l'operativa, aplicació mòbil, domiciliació de rebuts, banca online, targetes de dèbit i de crèdit. O sigui que per la majoria dels mortals es pot viure perfectament amb banca ètica en el dia a dia, no? Vull dir que sí, cap problema. I pels productes de, diguéssim, d'estalvi a termini o d'inversió, doncs tenim això, Oico Crèdit, o per exemple COP57, que també són opcions de finances ètiques, amb criteris ètics, amb transparència total i això, diguéssim, com a productes d'estalvi o d'inversió a termini.
Clar, i en aquest sentit, amb tots aquests mecanismes que tenim ara mateix damunt la taula, no?, totes aquestes possibilitats de les que estàvem repassant ara mateix, podríem viure, per tant, en el nostre dia a dia, i hi ha realment prou demanda? És a dir, cada vegada hi ha més gent que s'interessa per aquestes propostes?
Sí, de fet, hi ha una entitat que es diu FETS, que té un observatori sobre les finances ètiques i cada any publiquen el baròmetre de les finances ètiques i doncs això en els últims anys ha anat creixent any rere any. Sí que potser les últimes dades marcaven que a nivell de clientes, de persones clientes usuàries, s'havia estancat una miqueta en els dos últims anys, però no obstant, a nivell de dipòsits, d'estalvi recollit o d'inversió recollida, i sobretot també molt important a nivell de finançament d'empreses amb impacte social i ambiental positiu, les dades mostren que el sector, vaja, ha seguit creixent durant tots aquests últims anys, no?
Acabo. Com us pot afectar el que ha passat amb Triodos Bank en les últimes hores?
Tot el tema aquest dels certificats, de dipòsit d'accions, etcètera, al final ha sigut allò com una mala sort que ha tingut el banc, que és un banc que està funcionant correctament a nivell bancari, que està generant beneficis, que tota l'operativa segueix sent super meticulosa i curosa a nivell de criteris ètics. L'únic és clar, ha passat una cosa que podia haver-li passat a qualsevol pràcticament, i llavors doncs, bé, ha generat tot aquest dilema, no?, una miqueta controvèrsia. Jo espero que les coses es posin a lloc en breu, la veritat, perquè al final si el banc està funcionant correctament i la seva operativa és impecable a nivell del dia a dia, doncs això hauria de reflectir-se també en el certificat de dipòsit d'accions i en la valoració d'aquests. Per tant, esperem que quedi en només una anècdota trista i que acabi passant i tot es posi al seu lloc, perquè al final, diguéssim, el que és tot el sector de les finances ètiques, en general és molt més segur, fins i tot, que la banca convencional té ràtios de morositat més baixes, fins i tot, que els grans bancs espanyols, no?, en els quals tothom s'emmiralla, no?, i parlem de grans bancs com Sabadell, Santander, BBVA, CaixaBank, no?, hi ha bancs d'aquests que tenen ràtios de morositat més altes que la banca ètica. També sabem el que han fet durant molts anys, no?, i avui en dia doncs segueixen invertint en empreses d'armament o en empreses de combustibles fòssils quan a vegades s'omplen la boca de sostenibilitat, no? Llavors, bueno, esperem que això, que sí, que aquest fet lamentable que ha passat no acabi esquitxant a tot el sector de la banca ètica i de les finances ètiques, perquè no tindria sentit, i que acabi solucionant-se.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i per haver-nos ajudat a explicar-ho tot plegat, al David Díaz, coordinador d'Oico Crèdit Catalunya. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
I podreu sentir a la Maria Fernández de l'Acordi de Comerç Just, Finances Ètiques, i al David Díaz, coordinador d'Oico Crèdit Catalunya, però també a l'Alba Rojas, coordinadora de l'Ateneu Cooperatiu de Catalunya, i al Juanjo Martínez, president de la World Fair Trade Organization Europe i membre d'Oxfam Intermón, aquesta tarda a partir de les 7 al Casal Pere IV, en aquesta taula rodona en què es debatrà sobre el consum amb diferents participants. Ho sentíem, eh? També ens ho explicaven, hi haurà propostes aquesta setmana a Sabadell en diferents àmbits, destaquen una festa al dissabte al matí, des de les 10 i fins les 2 a la plaça Doctor Robert, amb propostes de comerços i també propostes per al públic infantil ja a partir del dia 5, per tant, a partir també del propi divendres.